Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Protocol, amb Lara Torrano.
Vuit minuts que passen de les 12, tornem a estar aquí en directe al matí a Ràdio Estel. Què tal, Olga Vallejo?
Molt bé.
S'ha donat de si el Patemo, avui.
I tant.
Ai, aquest llibre que hem parlat avui amb dos dels seus autors, el Xavier Mascravioto i el Gerard Viladomat, que han estat doncs, amb nosaltres aquí a la part magazine del matí a Ràdio Estel. Dit això, iniciem a aquesta hora i ho fem amb Lara Torrano. Què tal, Lara?
Molt bé, vosaltres, què tal? Moltes gràcies.
La Lara Torrano, ja sabeu que és directora d'esdeveniments al grup de restauració Andilana i també és especialista en protocol i relacions públiques. Saps què passa, Lara?
Ai.
Olga, li expliquem. Aquesta setmana hem estat molt pendents del viatge del president de la Generalitat, Pere Aragonès, a Sud-amèrica. Sembla que aquest viatge no ha tingut gaire èxit institucional, no, però ara tu ara ens ho confirmes.
Les cadires.
Us ho confirmo. Les
cadires. Volem saber què ha passat.
Jo estic... Les cadires és com un tema top, d'aquesta setmana.
Sí, no? Comentava abans la Harke. O sigui, sí. Hi ha hagut alguns presidents i vicepresidents que no l'han pogut rebre, tampoc.
Sí.
A veure, tu com a expert en protocol i relacions públiques, tu creus que la imatge que es percep és que Catalunya no és prou valorada en aquests països? O quina seria la lectura que s'hauria de fer? O que el propi president i el seu equip de protocol, doncs, no tenen prou importància per ser un líder religiós, no?
Efectivament.
És així?
Sí, el que semblava un viatge que havia de ser esplendorós per Sud-amèrica, doncs al final ha sigut una mica
fracàs. Ha estat un viatge.
Sí, però no s'han complert les intencions que hi havia. Primerament ho veiem quan el president de Colòmbia, Gustavo Petro, planta directament al president de la Generalitat quan aquest ja estava al Palau Presidencial.
Lleig. Un imprevist, segur.
Al·legant que tenia un acte de política nacional inamovible. A més, també el planta Beatriz Argimon, la vicepresidenta d'Uruguai i presidenta de l'Assemblea General i del Senat, que tampoc va rebre el president, tot i que tenien agendada i confirmada la reunió.
Un imprevist segur d'últim hora.
Exacte. Llavors, en termes de protocol oficial, no rebre un president infringeix les normes principals del protocol que tenen a veure amb la recepció d'una autoritat al teu país, no? Pertanyent a un territori i no relacionat amb la seva ideologia política, social ni de cap índole. És a dir, que parlem d'un acte totalment formal. El protocol forma part de les normes d'estil i bones costums, en aquest cas d'una nació, tenint en compte que no es relacionen doncs, amb això que deia, no? Amb actes d'una relació personal, sinó és totalment professional. Més que Catalunya no sigui prou valorada a nivell nacional, crec que és més el fet de que es tracta d'un president regional i, per tant, no se li otorga la importància que mereix aquest viatge oficial. Podem entendre que aquesta gira per Sud-amèrica del president doncs, certifica la dificultat del govern per recobrar l'agenda a l'exterior, no? Ja que el president no es va veure amb cap estat llatinoamericà.
No ha anat gaire bé la cosa.
No ha anat gaire bé.
Tot i que se suposa que els responsables de protocol de tots aquests països que han plantat el president de la Generalitat ho han fet fatal.
Sí, ho han
al
fet
final,
fatal.
Qui no li ha lluït la cosa és el president Aragonès, exacte, que segurament sí que els responsables de protocol van lligar les agendes, van fer bé la feina.
Van complir amb la feina de les reunions que havien de fer oficials, però al final
el resultat final no era el que
no
era l'esperat.
No.
Perquè, ja fa molts anys que els viatges institucionals, sempre veiem, no?
Sí.
El Jordi Pujol, no? El Pasqual Maragall.
De fet, Jordi Pujol, el Pasqual Maragall tenien molt més poder de convocatòria del que està passant ara, no? Que veiem presidents de la Generalitat que passen totalment desapercebuts, no? Per altres esferes dels països als que viatgen. Llavors, al final, el que acaba creant és com una mala imatge del president d'aquests països, no?
Mireu, també hem pogut observar...
Els detalls són importants.
Sí,
i la Lara sempre ens ho explica.
Sempre
no? I jo, mira, sempre que arriba algú tard, penso en tu, Lara.
Veus?
I no avisen.
I no avisen, mala educació
total.
Però
fatal, això que
no,
això ho vam parlar, Lara.
Arriba tard i avisa, sí.
No? Sí,
però
sí, de dir, estic, no?
No avisar.
Fatal.
Error.
A veure, hem pogut observar durant la trobada d'Aragonès amb el president de la Cambra de Representants de Colòmbia, David Racero, que aquesta reunió les autoritats colombianes, Olga, van col·locar que ho vam comentar, una bandera espanyola juntament amb la senyera catalana. Mm. Clar, i tot i així, aquestes imatges que es va difondre al Departament de Comunicació del Govern català no apareixen ni la bandera espanyola ni la senyera, no. De mida més petita, i també retallen el que seria l'encarregat de negocis de l'ambaixada espanyola. Estem en el mateix debat de sempre. No, sí. No creieu? O sigui, es poden polititzar? T'ho traslladem a tu, Lara, als actes protocolaris?
No, rotundament no. No, en cap cas. I, a més, aquí, no només eliminen la bandera espanyola i la senyera, sinó que també...
Queren de mides bastant diferents.
Queren de mides bastant diferents.
Se'ls va acabar, sí, tota la tela, exacte, amb l'espanyola.
L'espanyola gran i la senyera més petita.
Va quedar una cosa escarrancida.
No només eliminen les banderes, sinó que també eliminen una persona que estava present en aquest acte.
Per això?
I, per tant, això és totalment incorrecte. Vull dir, a nivell protocol, és que és impensable. De fet, he llegit molts comentaris a les xarxes socials que critiquen aquestes imatges i que, precisament, si tu retalles un element que surt a una imatge, el que estàs creant no només són comentaris sensacionalistes, sinó que es pot donar una imatge errònia de Catalunya, no? Com que una imatge de que Catalunya amaga les realitats, no? Que es pot donar a entendre. En aquest cas, el protocol de les autoritats colombianes adornen la taula amb aquestes banderes i, per tant, no s'haurien de manipular les imatges d'un acte oficial o constitucional.
Aquí van punxar. Aquí els de protocol amb els de comunicació totalment, no totalment. Van acabar de filar prim.
Aquí comunicació va fer un... Uau. És que, clar, la imatge que dones és...
Nefasta.
Sí, és nefasta.
Mira, retornant una mica, com sempre, al tema de la comunicació no verbal, que ens agrada comentar-ho i compartir-ho amb tu, Lara, també observem, ara ho dèiem, que, en aquesta, que el president de la Cambra de Representants està assegut en una cadira més alta, més no? Alt. Per la qual cosa ja està situada a una altura superior que Aragonès.
Sí, totalment.
I que la consellera d'Exterior, no, Meritxell Serret?
Sí. Primer de tot, el que deia, no podem oblidar la importància del protocol en aquests actes, no?
Sí.
I sobretot de la posada en escena, ja que es du a terme tenint unes directrius i aquestes posades en escena sempre responen a un disseny cerimonial degudament pensat i estructurat.
És que potser ha estat molt pensat, justament per això li posen la cadira petita.
Aquí també podem entrar un doble missatge, no? Però correspon, jo sempre ho dic, als experts de protocol o un expert d'esdeveniments du a terme la preparació d'aquests actes seguint unes normes de protocol. Per tant, les posades en escena són molt més importants del que semblen. En aquest cas, veiem un clar exemple d'una posada en escena que, si ha estat pensada, realment dona una imatge molt clara, no? Perquè no podem permetre haver de mirar cap amunt per dirigir-nos al nostre interlocutor o que la seva cadira estigui, o sigui més gran o estigui un pam més alta
més
que la
alta,
nostra.
Clar.
Perquè denota una posició de domini, una posició molt més altiva, que és com que jo sóc més important que tu. No?
I els responsables de protocol de la Generalitat no haurien hagut de fer una ullada, adonar-se i exigir que es canviés la cadira,
I
la disposició.
I els companys de protocol del president han de dir, escolti'm, hem d'acordar abans la posada en escena, no? I és el que us dic, és que veiem una imatge molt diferent, per exemple, quan Pere Aragonès, acompanyat de Meritxell Serret, es reuneix amb l'expresident d'Uruguai, amb Mujica, a casa seva, on veiem els dos amb un ambient molt més distès, que això també ha cridat l'atenció als experts de protocol, perquè veiem el president inclús amb camisa remengat, com si estigués a casa seva.
Però això no li juga a favor? Més distesa?
Exacte. Sí, però... al meu parer, com a expert en protocol, tan distesa no és positiu.
No és positiu?
No, perquè no deixa de ser un president que vas a visitar i saps perfectament que t'estan gravant. Per tant, converteixes aquest acte, no és un acte privat, sinó que és un acte públic, perquè n'hi hauran imatges i t'estan gravant. Llavors, hi ha contraposicions, no? I al final, a mi em sembla, la imatge de que ell estigui en una cadira més baixa que l'altra és... totalment...
Les cadiretes...
Ai, aquestes cadiretes.
Aquest joc de les cadires que li van fer...
Torrano, experta en protocol i relacions públiques al matí a Ràdio Estel, al nostre espai de protocol. Canviem una mica de tema, Olga, Lara.
Sí.
No? En relació al recent 8 de març, que sembla que ja ens quedi com bastant lluny, no?
Però com és el mes, diríem, no? Sí. Abans era un dia, el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, va passar a ser la setmana i ara ja és el mes de març,
ja per està. Tant. Doncs que quedaria inclòs, sí. No? Recordem aquest dia sabeu què anava a dir? El dia de la trona. Ara parlant
de... Pues sí, es pot entendre també.
No, el dia de la dona he pogut veure que s'ha parlat molt de dos termes. I t'ho volíem preguntar.
Sí.
Masclisme i cortesia.
O sigui, totalment.
Clar, hem observat, Lara, que aquests dos conceptes s'han barrejat, no?, estretament,
sí.
I veiem com actualment es posa com en dubte el terme cortesia. Tu, com a experta en protocol social, ens podries explicar, primer de tot, la diferència entre cortesia i masclisme.
Sí, jo us l'explico. De fet, és que està molt de moda aquest concepte de barrejar masclisme amb cortesia, i això em posa els pèls de punta. Aprofitant certes actituds que passen avui dia, malauradament es duen a terme moltes generalitzacions que són inexactes, per no dir totalment equivocades, sota el meu parer. Per tant, és important que no confonguem els gestos de cortesia amb el comportament masclista.
O sigui, cortesia seria obrir una porta?
Ah, efectivament. I, bueno, ara ho detallarem.
O depèn del matís.
Exacte,
de com ho facis.
Depèn del matís, ara parlarem d'això. De fet, a la nostra societat, el que deia, malauradament, el masclisme i la cortesia molt sovint es confonen. El masclisme és una forma de discriminació envers les dones que es basa en la creença que els homes són superiors i que les dones són inferiors. Per tant, la cortesia no té res a veure amb això. La cortesia, en canvi, és una manera de tractar totes les persones amb respecte i consideració. El terme masclisme al·ludeix a la convicció sobre la suposada superioritat de l'home respecte a la dona. Això pot manifestar-se en actituds, que ara ho veurem, o accions abusives, prepotents, discriminatòries, cap al gènere femení. En canvi, la cortesia es refereix a les formes i expressions de consideració i respecte cap als individus, sense importar el seu gènere, que això també és important puntualitzar-ho. El problema de la confusió que trobem entre cortesia i masclisme sorgeix quan alguns gestos de cortesia són utilitzats de forma masclista o sexista, la qual cosa pot resultar ofensiu o discriminatori per a algunes dones. Per això ho confonem. Per exemple, si un home insisteix a ajudar una dona a realitzar una tasca, simplement perquè considera que ella és menys capaç a causa de la seva condició com a dona, això pot ser percebut com un acte de masclisme en lloc de com un gest de cortesia. No, perquè donem a entendre que la dona no ho pot fer, perquè és més dèbil o menys forta, etc.
Clar, i, no? Llavors, mira, amb l'explicació aquesta brillant que ens has donat ara, amb aquestes diferències, Olga, ens ve al cap el mític exemple de la norma protocolària que s'estableix, no? El fet de com ens saludem, no?
Ah, clar, petons, mans, abraçades...
No? A les dones? Exacte. Per què a les dones no solem dos petons i donar-se les mans entre homes?
Totalment.
O sigui, això es podria entendre com un gest masclista.
Es podria entendre com a tal. De fet, la tradició no escrita sempre diu que
les
dones...
Tradició,
que per fer la salutació a les dones s'ha de fer dos petons i els homes estrenyen les mans, no? Tot i que a altres països aquest formalisme ha anat desapareixent. Directament es donen les mans a homes
i dones.
Després
del Covid encara més.
Exacte, i després del Covid també hem tingut una mica com...
De terrabastall.
Hem dissipat això, exacte. Respecte a aquest tema, sí que és veritat que moltes feministes declaren que no hem d'estar disponibles perquè ens facin dos petons. I que el que hauria de ser lògic és donar a la mà per totes iguals, que és això que s'està canviant a poc a poc. Perquè en realitat no hi ha cap norma de protocol que diu...
No hi ha cap norma,
No hi ha cap norma. Per això, precisament, si volguéssim donar la mà, és igualment...
L'important és ser la primera.
Exacte.
I atensar la mà ràpid.
Exacte.
Que vegin que tu no vols dos petons.
Efectivament. Si tu ja dones la mà i estàs dient, no te m'acostis. Sí, però... Ja sempre parlo d'un tema que a mi m'agrada molt, no? I a vegades a la universitat ho comento molt amb alumnes. A mi m'agrada parlar d'un problema afegit que sempre és la susceptibilitat. I en termes de protocol en parlem de susceptibilitat, perquè som susceptibles o no?
O no,
no?
Clar.
El que una persona considera que és masclisme, una altra pot considerar que no.
Que no ho és.
De fet, entre les dones ja hi ha aquest debat, no? Que una dona es pot sentir un comentari masclista que per una altra dona no ho és, no? La realitat és que no hi ha una forma exacta de valorar tots aquests gestos, sobretot quan es treuen de context. L'excés de susceptibilitat és un problema, ja que pot portar-nos a ofendre'ns fàcilment o interpretar determinats gestos de forma equivocada, no? Però moltes vegades tenim debats llargs d'això, és que això és masclisme o no. Jo crec que al final és el criteri de cadascú, com vols interpretar aquella acció, aquell moviment, aquella mirada, etc. No? Però és una mica... hi ha molta gent susceptible.
Sí, no, i clar, estava pensant també que en temes d'educació, que moltes vegades potser hi ha gent que et digui, mira, no sé, posa'ns un exemple, no?, de comportaments de cortesia que poden ser, sumers, no?, aquesta mirada com a gest masclista.
Sí, d'exemple n'hi ha molts.
Per exemple, no sé, obrir la porta a una dona, no? Aquest podria ser un exemple.
Exacte. Obrir la porta a una dona sí que és veritat que no és algo usual de que la gent entengui com a un acte masclista, però sí que és veritat que estàs donant a entendre, no?, que tu ets superior, obres la porta i que primer passes davant.
A vegades, si coneixes aquella persona, ja saps si te l'està obrint perquè és educada.
Efectivament.
Perquè aquí va. La Mercè sempre ens obre la porta i ens deixa passar.
Sempre.
Sí, vols dir que ho faig jo?
Moltes vegades.
Moltes vegades.
La Olga.
Sí, sí, però és el que diu l'Olga una mica, no?
No, no, t'està clar, és l'educació.
Que depèn una mica de l'altra persona i
de
del moment...
Fa.
Exacte.
De si t'estan cuidant.
I de com ho fa, efectivament. No? També deixar les tasques domèstiques a la dona, això és l'etern debat, no?
Ui!
Que sempre hem tingut, no?, de que perquè les tasques domèstiques de casa les ha de fer una dona...
De la cura. Cures, la cura, avui ens han explicat.
Efectivament.
De les cures.
Una mica això. O... una cosa que a mi em crida molt l'atenció és insistir en pagar el compte, no? Que moltes vegades hem normalitzat...
Què s'ha de fer, Lara Torrano? A veure,
exacte.
Explica'ns.
O sigui, hem normalitzat
com s'ha de fer,
que,
això?
Per exemple, una primera cita o així, ens han de pagar el compte.
Sí. Però qui ens ha de pagar el compte? A veure...
Amb la persona amb la que estem, si tenim una cita amb un home, doncs que ens ha de pagar el compte pel fet de que és superior. Jo estic totalment...
Jo, saps que jo sempre pago jo.
A mi també em passa això moltes vegades. No,
llavors,
però que només, és a dir, aquest gest es pot ser interpretat com un gest masclista si s'entén com aquesta dependència econòmica que la dona té cap a l'home, no? Que et dones a entendre que la teva economia no és suficient i que per tant ho he de pagar jo perquè tu no hi arribes. Totalment erroni, totalment erroni. En general, també certs qualificatius com, que a mi m'agrada molt dir-ho, el típic muñeca que sentim a les pel·lícules, no?
Això clarament no és cortesia.
No és cortesia. No, però quan dius bombó o nina o... Que,
ui.
No, que a vegades es poden entendre com... Exacte.
Quin cringe.
Oh. Sí, exacte. No,
no que fa com, ja llavors, com curseta, no?
Moltes vegades...
Avui hem passat pantalla, sí. No? No? Teniu aquesta sensació, també, no?
Sí, totalment. Però moltes vegades aquests comentaris poden ser invasius o masclistes, no? Ens poden semblar.
Lara Torrano, moltes gràcies.
Gràcies.
Se'ns ha passat el temps volant. Estem arribant ja al punt de dos quarts d'una. Gràcies per aquestes classes de protocol que ens van molt bé. Cuida't moltíssim.
Merci, igualment.
Ràdio Estel.